I ara, des d'Antena Caro, anem a parlar d'entitats emblemàtiques al nostre territori i que concretament es troben situades a Roquetes. Anem a parlar de l'Observatori de l'Ebre, perquè el passat dia 29 de maig el patronat de la Fundació de l'Observatori de l'Ebre va nomenar com a nou director a Pere Quintana Seguí en substitució de David Altadí Felip. Quintana era cap de línia de recerca en hidrologia física i canvi climàtic de l'Observatori des de l'any 2008. Així, el nou director, Pere Quintana, és expert en modelització hidrològica i en la seva aplicació en l'estudi de cicle hidrològic continental, de la sequera, dels recursos hídrics, els impactes del canvi climàtic i la relació entre l'home i el cicle de l'aigua. A més, també és autor de 41 articles en revistes científiques internacionals i ha participat en 14 projectes i contractes de recerca nacionals i internacionals. A més, també és membre del grup d'experts en canvi climàtic a Catalunya i va coordinar l'equip de sequeres i recursos hídrics del programa internacional HIMEX. Llicenciat en física per la Universitat de Barcelona, és màster i doctorat per la Universitat Paul Sabatier de Toulouse. I el tenim aquí als nostres estudis. Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Moltes felicitats per aquest nou nombrament.
Gràcies.
Fer-se càrrec d'una institució com és l'Observatori de l'Ebre suposa una responsabilitat important. Com han tomat aquest càrrec de director de l'Observatori?
Doncs amb il·lusió i amb respecte a les dues coses, no? Molta il·lusió perquè ja porto quasi 15 anys aquí i m'estimo aquesta institució i poder contribuir a que segueixi navegant i sumant dècades i anys a la seva llarga història, doncs em fa molta il·lusió i respecte, perquè ara veus les dificultats, els problemes i bé, a vegades quan els coneixes prou bé semblen més grans del que són, no? Però, per tant, ara hi ha un petit procés d'adaptació i bé, no, en general estic content i il·lusionat, sobretot.
Com diem, nou director des del passat 29 de maig, relativament poc temps. Què tal aquest canvi de la taula de científica a la taula de director?
El canvi de taula no l'he fet encara. El farem dilluns.
No donat temps.
No. Clar, de cop ara és curiós, és divertit, és una institució tan petita que ens veiem tots, no? Però ara de cop ja veus coses d'una altra manera i dius, ah, ara ho entenc, no? Coses que potser des de el punt de científic, doncs la gent d'administració no acabes d'entendre el que fan o per què ho fan, doncs ara amb aquest curs ràpid que estic fent aquesta setmana, doncs comences a comprendre coses i aprecies més el treball dels companys d'administració, no? Per exemple, són les coses que he pogut apreciar molt ràpid, no?
La gent podrà escoltar que el parlar també de Pere Quintana no és un parlar pròpiament dit de les Terres de l'Ebre. D'on prové?
Jo de Menorca, vaig néixer a Menorca i vaig viure a Menorca fins que vaig anar a estudiar a Barcelona, excepte un període que vaig estudiar a viure a Barcelona quan era petit. Per tant, menorquí amb certa influència barcelonina, no?
I la seva arribada aquí a l'Observatori de l'Ebre va ser directament des de Menorca l'any 2008?
No, jo vaig estudiar física a Barcelona i me'n vaig anar d'Erasmus l'últim any i després de l'Erasmus me'n vaig anar a Suïssa i vaig dir jo no torno. I em vaig buscar un doctorat, tenia ganes de fer un doctorat i me'l vaig buscar al final a França i vaig estudiar el doctorat a Toulouse, a França, uns anys molt bonics, i d'allà ja vaig venir cap aquí. Cap a l'Observatori, sí.
A investigar,
sí, estava acabant la tesi i va sortir una oferta de feina aquí i la vaig trobar atractiva i vaig venir aquí.
Això era l'any 2008,
sí.
Uns anys difícils, anys de crisi. Com va ser l'arribada?
Sí, clar, arribes amb molta il·lusió i de cop ve la crisi, no? El 2010 va ser, 2010-2011 van ser els anys més durs i allò va ser un cop i ens vam assustar bastant. Però bé, un es fa més fort amb aquestes situacions i jo crec que l'Observatori n'ha sortit molt reforçat d'aquell període. Va ser quan vam donar el salt a fer molts projectes internacionals, o sigui, va augmentar la qualitat i dels projectes que fem, tant la qualitat i la quantitat, i en aquest sentit vam sortir reforçats.
Actualment quantes persones hi treballen a l'Observatori?
Són 22, però això va variant perquè una part dels empleats depèn dels projectes, és personal temporal, estudiants de tesis o postdocs, que diem nosaltres, postdoctorants, i bé, se'n roda pels 22.
I hi ha tot aquest personal repartit en les diferents seccions que hi ha a l'Observatori, no?
Sí, això inclou tot, personal d'administració i serveis, personal de recerca i tècnics.
Actualment s'està treballant en les seccions que hi ha al observatori. Si li sembla, repassem quines són aquestes seccions que tenim.
Sí, bueno, ara ja no parlem de seccions, però tenim bàsicament tres activitats. Una és l'observació, no? Que és l'observar la Terra, el sistema. Nosaltres som un observatori geofísic, eh? La gent pensa a vegades que som un observatori astronòmic i tot i que a vegades fem activitats de divulgació astronòmica, som un observatori geofísic que va néixer per estudiar les relacions entre el Sol i la Terra i per tant estudiar molts aspectes de la Terra com són la ionosfera, el camp magnètic terrestre, la meteorologia, el clima, la sísmica, etc. I fem observacions i som l'observatori més antic de moltes d'aquestes variables. Per exemple, a Catalunya som el més antic, tenim la sèrie sísmica activa més antiga, la sèrie meteorològica activa més antiga, etc. I aquesta és una activitat important del que fem. Després tenim l'activitat de recerca, que és el gruix del nostre temps i inversió, és en recerca, i en recerca tenim dues línies de recerca, una que és més tradicional, que és la de geomagnetisme i aeronomia, que és la que lliga més amb la idea fundacional del centre, que és estudiar com l'activitat solar afecta la ionosfera. La ionosfera, pels que no coneguin, és la capa més alta de l'atmosfera és conductora, és un conductor, i això doncs reacciona bastant amb el vent solar i amb les tempestes solars, i això després pot afectar el camp magnètic de la Terra, etc. No? I això és tots aquests fenòmens que estudien els meus companys. I després tenim la línia d'hidrologia i canvi climàtic, que és la que està portant jo fins ara, des de l'any 2008, doncs que estudiem com el cicle de la relació entre el cicle de l'aigua, el canvi climàtic i l'home. I després tenim també la part de divulgació científica i de patrimoni, que això el que fem és durant la pandèmia ha quedat tot molt parat, però ja estem reactivant-ho i doncs hi ha visites a escoles, visites també el primer diumenge de cada mes es poden venir individus a lliurement a fer visites. I bueno, això també tenim aquesta vocació d'explicar a la societat el que som i el que fem.
D'aquests gairebé 15 anys de les que vostè és doncs, membre de l'Observatori de l'Ebre, de l'equip tècnic com a científic, suposo que s'han fet molts projectes, moltes investigacions, molta recerca. Hi ha alguna que hagi destacat en especial durant aquesta època?
Sí, hem fet coses molt xules. Ho separarem en dos grups, si vols, el que fan els meus companys de geomagnetisme i aeronomia, que ara destacaria, per exemple, un projecte que encara és una línia, és una recerca que encara està activa, no? Que és estudiar com les tempestes solars poden afectar les línies de transport elèctric. Això va començar amb un projecte amb Endesa i després Red Elèctrica Espanyola, i ara es continua fent amb projectes estatals de recerca, i és que si hi ha una forta tempesta solar, el sol no sempre està igual i a vegades doncs emet matèria que ens arriba a nosaltres, i això doncs, pot causar, entre moltes altres coses, les aurores boreals, que són molt boniques, però això també pot causar que es generin corrents extra a les línies d'alta tensió, i això pot fondre transformadors. I de fet ja ha passat al Canadà, hi va haver un gran esdeveniment on hi van tenir molts problemes, i hem estudiat si Espanya era vulnerable, i s'ha vist que d'alguna manera sí, menys que el Canadà, som com més lluny dels pols més segur estàs, i és una cosa que s'ha de tenir en compte, no? I això és una línia de recerca molt, molt pràctica i amb impacte en la societat. Després també s'ha participat en projectes de ionosfera, es va fer, recordo, un projecte de tenir una xarxa de comunicacions de dades de backup en cas que passés alguna catàstrofe important i internet no funcionés, doncs que a nivell europeu continuessin les comunicacions més vitals en marxa a través de connexions ràdio i tal. I segurament em renyaran perquè segur que me'n deixo algun dels meus companys. I de la línia d'hidrologia hem fet coses boniques, no? Així més recents tenim al forn pràcticament acabat un estudi d'impacte del canvi climàtic als Pirineus en el seu conjunt. Pensem que els Pirineus són les capçaleres de quasi totes les conques del seu voltant, és d'on ve l'aigua, no? L'aigua de l'Ebre, sobretot l'aigua del Pirineu. I això ens donarà una idea més clara de l'aigua que tindrem disponible al futur. I un altre aspecte que hem estat estudiant recentment i hem fet bastants estudis és sobre com, si des de l'espai, amb els satèl·lits que tenim, podem quantificar el reg, és a dir, saber quan es rega. Penseu en zones com l'Urgell, no?, que hi ha tot aquell reg de blat de moro o fruiters i tal. Això podem saber des de l'espai quan es rega, i això és important per poder, en els nostres models, incorporar aquesta informació i tenir models que reprodueixin la realitat el millor possible, perquè això després et permet comprendre millor els impactes del canvi climàtic o fer una millor gestió dels recursos hídrics.
Suposa que la nostra societat, doncs, cada vegada se'n parla més d'aquest canvi climàtic, i suposa que també des de l'Observatori de l'Ebre sou actors de primera línia de veure els efectes d'aquest canvi climàtic. Realment està afectant el canvi climàtic a la nostra societat?
Oh, i tant. Sí, sí. Només has de veure les nostres dades. A Catalunya hi ha dues sèries de referència per estudiar el canvi climàtic, que són la nostra, que és la més antiga, i la de l'Observatori Fabra Barcelona. Aquestes són les dues sèries amb registre continu més llargues. I només has de mirar les nostres dades de temperatura. Hi ha un augment de les temperatures màximes molt significatiu, molt clar, i tant que té un impacte. Això, la pluja ha canviat molt menys, però està començant a canviar també. Plou diferent, no plou menys, però plou diferent de moment. I sí, sí, clar, el fet de tenir temperatures molt més altes, jo crec que això tothom ho veu, no? Tots ho experimentem cada estiu, no? Anem acumulant rècords, tots els rècords són recents, per tant això vol dir que s'està augmentant. I clar, això, per exemple, en l'agricultura vol dir que la vegetació necessita més aigua, per tant necessites més... O sigui, ens estem aridificant, i això és un fet. I després pel turisme, no? A l'estiu no és el mateix anar a la platja a 30 graus que anar-hi a 36. A 36 potser la gent no té ganes d'anar a la platja, no?
Actualment, l'Observatori de l'Ebre en què està treballant? En què està centrant els seus esforços?
En canvi climàtic o en general?
En general.
Bueno, en aquestes línies de recerca que hem comentat, són les dues línies que tenim. Tenim la del que estudia el camp ionosfera i la ionosfèrica, i la de geomagnetisme van molt lligades una a l'altra, però sobretot és una cosa que avui en dia se'n diu space weather, que és una paraula que no existia quan es va fundar l'observatori, que en diria meteorologia especial. Què vol dir això? Vol dir com quan l'activitat solar, doncs com afecta satèl·lits, ionosfera i per tant comunicacions, el de les línies d'alta tensió, doncs com si fem eines per comprendre tots aquests fenòmens, i com això afecta a la societat. La societat, com més tecnologia tenim, més vulnerables som als efectes de l'activitat solar, perquè són efectes electromagnètics, tota la nostra tecnologia depèn de tot això. I per l'altra, doncs, seguim, la prioritat és comprendre millor el cicle de l'aigua i el canvi climàtic, i també fer eines que puguin ser útils a la societat. Per exemple, tenim a la Terra Alta, estem fent recomanacions de reg, perquè el reg és una bona adaptació al canvi climàtic sempre que tinguis aigua. I això no està clar, no? I per tant estem fent recomanacions de reg de suport perquè es reguin el mínim indispensable, no? I això és una bona mesura d'adaptació al canvi climàtic.
Està clar que la nostra societat cada dia està més tecnificada, i el sol, doncs, és un dels elements importants que ens pot pertorbar i fins i tot ens pot fer una gran apagada, aquestes tempestes solars. Pot n'hi haure pronta una apagada d'aquestes característiques? El sol pot enviar alguna tempesta que ens afecti?
Sí, i tant. Pot passar. El sol té cicles i hi ha moments més favorables.
S'està comportant bé, de moment, el sol? Mica alterat?
No, està bé. Però el que vull dir és que això és imprevisible i pot passar en qualsevol moment, i sí que, bueno, tot que hi ha moments més probables que altres, però sí, però sobretot el que ha canviat, o sigui, de fenòmens d'aquests n'hi ha hagut sempre. N'hi ha un famós de fa molts anys, doncs, que de l'època del telègraf, que els telegrafistes als Estats Units es deien: "Pare, desconnecta el telègraf, que m'estàs enviant massa energia", no? I ell deia: "No, és que tinc les bateries desenxufades", i eren els corrents aquests induïts que t'he dit que podien afectar les línies de transport d'electricitat, doncs en aquell moment ja es generaven el telègraf, no? Doncs això podria tornar a passar. Si passés ara, doncs podria afectar satèl·lits, avions, etc. Poder passar, i tant que pot passar.
I hi ha manera de previndre, de tindre temps de reacció?
aquesta no és la meva especialitat, però hi ha un temps des de que es detecta que hi ha aquest fenomen al Sol fins que arriba a la Terra, hi ha un temps tu per que veus l'onada venir, no? I ara no et vull dir la xifra perquè et diré una tonteria, no? Però hi ha aquest temps i juguem amb això, no? El fet de detectar el que passa al Sol i preparar-se per quan arribi aquí.
Un dels reptes que està afrontant l'Observatori de l'Ebre és aquesta transició, passar de ser una fundació privada a ser una entitat pública, no? Ha sigut un pas important, no, en l'evolució de l'Observatori?
Sí, clar, ha canviat. L'Observatori era, doncs, perquè la gent ho entengui, va ser fundat pels jesuïtes i progressivament l'administració pública hi van entrant, el patronat de la fundació i a través de convenis i tal, i cada vegada teníem més relació amb l'administració. I la part del nostre pressupost que provenia d'administracions públiques van augmentant, i també les lleis han anat canviant, i ara com que rebem més de la meitat dels nostres fons de l'administració pública, havíem de passar a formar part del sector públic. Hem acabat, som un centre adscrit al Departament de Territori i la Generalitat de Catalunya, tot i que el nostre patronat també hi ha altres institucions, tant de la Generalitat com de l'Estat, com administracions locals, per exemple l'Ajuntament de Roquetes, i per tant ara de cop, ens ha arribat tota la hem de funcionar com una entitat del sector públic. Hi ha tot de lleis que abans no ens aplicaven que ara ens apliquen, i això ha modificat la gestió i ens estem adaptant, no? I per tant, primer, això és una de les prioritats ara, acabar aquesta transició i assumir plenament que som una entitat del sector públic i que, per tant, ha de funcionar d'una manera concreta. Això requereix dues coses. Una, canviar mentalitats, que jo crec que ja ho hem fet tots, no? Perquè al principi era, i ara hem de fer un paper per comprar no sé què, no? El típic, no? I ja de cop només veiem paperassa, no? És una anècdota, però ara, adaptar l'administració a funcionar correctament en aquest entorn. Ja, però això també és positiu, no? Perquè el fet de passar a formar part de l'entramat de la Generalitat jo crec que ens dona molta solidesa, ens genera nous problemes que no teníem, però sobretot ens dona, crec, molta solidesa i noves oportunitats que hem d'aprofitar. Per tant, jo estic content d'aquest canvi. Jo crec que això li dona al centre més... Si hi va haver èpoques difícils on temíem fins i tot per la continuïtat del centre, jo crec que això està molt lluny ja. I ara simplement ens hem de seguir adaptant com hem fet sempre, no?
Entrar al sector públic vol dir que canviarà el sentit dels projectes també?
Una cosa que hem de fer, i que de fet ja estàvem fent, perquè nosaltres érem un centre que feia molta observació i recerca bàsica, no? I ja tot el món de la recerca cada vegada es demana més als investigadors i a les universitats i a tothom que faci transferències, és a dir, que el que fem de recerca, perquè la gent ens entengui, no sigui només sobre el sexe dels àngels, no? Sinó que tingui resultats tangibles i demostrables en empreses, administracions i la societat en general. Per tant, ja se'ns demanava que féssim coses útils, i de fet ja ho hem fet. He mencionat Red Elèctrica Espanyola, no hem parlat del Castor, per exemple, no? Que vam estar també nosaltres fent el seguiment sísmic, hem parlat, doncs, de recursos hídrics, gestió de l'aigua, tot això són coses que interessen a la societat, i hem de continuar en aquest camí. Ara, clar, som part de la Generalitat i, per tant, hem de fer coses, o sigui, no hem de deixar de ser qui som, perquè això no funcionaria, però sí que hem d'empacar del que sabem fer, hem de pensar què pot ser útil al Departament de Territori, per exemple, que és el nostre departament d'adscripció, i què pot ser útil a la societat catalana de manera més concreta i tangible, no? I aquí tenim un canvi cultural a seguir fent, no? No és una cosa que vingui de nou, perquè ja ho estàvem fent, però ho hem d'accelerar d'alguna manera.
A banda de ser un referent l'Observatori de l'Ebre al nostre territori, a Catalunya, i també suposa que a nivell mundial, perquè de fet l'Observatori de l'Ebre ha tingut i té moltes col·laboracions internacionals, no? L'Observatori de l'Ebre és present, no?, al món global.
Oh, i tant. Sí, sí. Som el, publiquem els articles científics que publiquem, es publiquen en revistes internacionals, i molts d'ells són això, hi ha lligues, com el futbol, i molts són de primera divisió. Tant és així que van publicar un article fins i tot en la millor revista del món, que és Nature. Van participar, era un consorci molt gran, és un article amb molts autors, però nosaltres vam participar d'aquell estudi i per tant hem publicat en la millor revista del món. Per tant, és com jugar a la Champions. Per tant, això ho hem fet. I ho seguim fent i ho seguirem fent. També els projectes de recerca que fem, tots, la majoria són finançats per institucions europees com la Comissió Europea o l'Agència Espacial Europea, i per tant aquests es solen fer en consorcis internacionals. Per tant, el projecte, nosaltres fem una proposta, per exemple, a l'Agència Espacial Europea amb italians, amb francesos, amb investigadors d'altres països. Per tant, estem constantment col·laborant amb investigadors estrangers. A vegades ens venen estudiants estrangers a fer tesis aquí, amb cotutela internacional, tot això ho hem fet i ho seguim fent. Per tant, en aquest sentit, i després formem part d'una xarxa que es diu EPOS, d'infraestructures geofísiques europees. En allò que som bons estem a primera línia.
Com diem, Pere Quintana és el nou director de l'Observatori de l'Ebre, s'està encara adequant en aquest nou càrrec, en aquestes noves responsabilitats. De tota manera, té en ment o té alguna llista de prioritats o demandes o projectes futurs?
Sí, els reptes, en tant que director, no en tant que centre, jo m'he posat quatre reptes. Un és acabar la transició al sector públic i aprendre a funcionar plenament com qualsevol altra institució del sector públic. Dos, hem de veure el que t'he explicat abans, com podem fer més transferència i que sigui útil, com podem ser útils al sector de la Generalitat i a la societat catalana. Hi ha un altre repte, que som una institució petita i quan comences a moure peces, doncs ara jo portava la línia d'hidrologia i canvi climàtic i ara sóc el director, per tant no podré dedicar-me a aquesta recerca, i ara tota aquesta recerca doncs ha perdut una peça important, i ara hem de trobar la manera de que això no afecti la viabilitat a llarga durada d'aquesta línia de recerca. T'he dit quatre i te n'he dit tres, i la quarta ara em fuig una mica, no, ara, però bueno, la idea és aquesta, seguir fent el que fèiem fins ara malgrat els canvis interns, ser una entitat del sector públic que funciona, que ha pres ja ser del sector públic, i fer més transferència. Això jo crec que és ara el més important.
Ara tindrà també contacte directe amb consellers. Alguna demanda a fer-los en especial per a l'Observatori aquí a Roquetes?
Ara no en faré cap, perquè el president de la Fundació Observatori de l'Ebre és el conseller de Territori, que actualment és Juli Fernández, i tenim una relació bona amb ells. Ens han demostrat que tenen molt d'interès per nosaltres. Recentment ens van visitar el secretari general i un altre secretari del departament. Tenim comunicació amb ells i en aquest sentit estic tranquil, em sento acompanyat, i haurem de fer nosaltres els nostres deures, això ja ens ho han deixat clar, per tant són exigents, però a la vegada també crec que si som capaços de demostrar-los que tenim coses a portar, i d'això n'estic segur, perquè sempre ho hem fet bé i som un equip que funciona a l'Observatori, doncs crec que ens ajudaran, i en aquest sentit estic tranquil. Per tant, ara crec que no és el moment de llançar coses, ja ens comuniquem en intern i crec que anirà bé.
És a dir, que de moment compten en les infraestructures que compta l'Observatori?
No, em content no hi estàs mai. A veure, sempre falten coses, però a veure, hem de ser realistes i clar que farem demandes, però bueno, això anirà en totes dues direccions. Que vull dir que ells també ens faran les seves i anirem acomodant, i crec que serà una col·laboració que funcionarà bé, i no només amb el Departament de Territori, sinó també en recerca, amb Acció Climàtica i les altres entitats. Tenim molt bona relació amb l'Agència Especial de Meteorologia, amb l'Agència Estatal de Meteorologia, amb el Servei Meteorològic de Catalunya, l'Institut Cartogràfic. Aviat aniré a veure l'Institut Cartogràfic. Per tant, no, jo crec que veig bones relacions, i sempre hi ha coses a canviar, coses a millorar, coses a demanar, coses a aconseguir, però bé, no, en aquest sentit bé.
Bones relacions, i estem descobrint de primera mà amb el nou director de l'Observatori de l'Ebre, amb Pere Quintana, doncs quina és la tasca que està fent l'Observatori. Tota aquesta tasca, creu que arriba a la societat? La societat n'és conscient de tot el treball que s'està fent, o potser és una assignatura pendent d'obrir-se més de cara a la societat i donar a conèixer el que s'està fent?
Sí, és una assignatura pendent, clarament. Bé, hi ha hagut èpoques on ens hem pogut dedicar més a la divulgació, i hi ha èpoques que en créixer l'activitat de recerca, doncs som el personal que som, i allò que mai trobes temps, no?, de fer aquesta divulgació. Però això hem d'anar alerta, perquè nosaltres vivim de fons públics i la societat té dret a saber el que fem i té dret a aprofitar el coneixement que generem, i per tant això és quelcom que evidentment hem de millorar bastant. O sigui, en som conscients, i hem de trobar la manera de fer-ho, però no sempre és fàcil quan és que hem fet molt. Jo crec que des de la crisi hem fet moltíssimes coses, i a lo millor potser hi ha hagut moments que estàvem com a desbordats, no?, d'èxit, no? Perquè a vegades, clar, quan aconsegueixes projectes de recerca, i això, els projectes de recerca, és curiós, perquè tu els vas demanant però no saps si te'n finançaran, no? En demanes tres pensant que te'n finançaran un, però potser te'n financen tres. I després vas boig, perquè el personal nostre és inelàstic, no? Amb el projecte pots pagar algú sempre, però mai és suficient, sempre. I a vegades hem tingut aquest problema de dir, ostres, fem massa bé, hauríem de frenar una mica, no? I en aquestes èpoques, doncs, el primer que se'n ressenteix sovint és la divulgació, i segurament sí que hem de millorar.
De tota manera, l'Observatori de l'Ebre també va obrint les portes mensualment, hi ha visites, sí, concertades, també. Sí. Com pot vindre la societat a veure l'Observatori?
Sí, sí, ara, espero no equivocar-me, però si no, que la gent truqui, és el primer diumenge de cada mes, hi ha visites, truqueu a l'Observatori, busqueu la nostra pàgina web i trobareu el telèfon, truqueu i demaneu informació, però un diumenge al mes es poden fer visites, i després, si són grups, es poden concertar visites, venen escoles i tal. Això, aquesta activitat s'ha externalitzat, i actualment ho està fent Mà de Llapis, que és una altra entitat, són gent d'aquí de Roquetes, que treballen molt bé i ho estan fent molt bé, i crec que qui vulgui conèixer l'Observatori, que vingui, que tindrà una bona experiència. A part que l'Observatori en si mateix ja, ell tot sol parla, no? És un lloc molt especial.
Si ara aprofitéssim el telescopi que té l'Observatori de l'Ebre, quin futur li veuríem a l'Observatori?
A veure, jo no vull fer una predicció. Jo veig moltes oportunitats, però també veig núvols. Hi ha coses que em preocupen, evidentment. Però ara, aquest vaixell porta quasi 120 anys navegant, és difícil d'enfonsar, i em sento tranquil en aquest sentit. I a més, això que t'he dit, ara que som del sector públic, jo crec que això ens dona certa seguretat. Jo crec que si fem nosaltres la part que ens correspon d'adaptació i una mica canvi de mentalitat, veig un futur bonic, però hi haurà reptes difícils i s'hauran de... Res és fàcil en aquesta vida. Però jo crec que sí que tenim oportunitats. Hem d'aprofitar la conjuntura nova que s'ha creat, i si l'aprofitem, doncs jo crec que hi haurà oportunitats.
Doncs esperem tindre l'oportunitat de conversar-ne més vegades, de conèixer més coses de l'Observatori. De moment, avui hem parlat amb el nou director de l'Observatori de l'Ebre, en Pere Quintana Seguí, al que agraïm que hagi vingut als nostres estudis a explicar-nos aquesta feina important que es fa concretament des de Roquetes, i al que li desitgem molta sort en el seu càrrec. Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies.